Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions de Héctor García i de Carlos Lozada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. A 4 dies pel judici del 9-N, on s'asseuran a la banqueta dels acusats Artur Mas, Joan Ortega i Irene Rigau per desobeir resolucions del Tribunal Constitucional, la Guàrdia Civil té en marxa l'operació PICA contra empresaris i dirigents de l'antiga Convergència Democràtica vinculats a la trama del 3%. En aquest operatiu s'investiga el pagament de donacions per part d'empresaris i d'organismes públics com infraestructures.cat, Port de Barcelona o l'empresa municipal de l'Ajuntament de Barcelona, BIMSA, a Convergència Democràtica de Catalunya a través de les seves fundacions CapDem a canvi de l'adjudicació d'obra pública a Catalunya. A l'ull de l'huracà polític hi ha el qui va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Vives, a l'època de Xavier Trias, Francesc Sánchez, un dels homes forts d'Artur Mas, fins fa un any president de la Generalitat, i el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, entre d'altres. L'operatiu d'avui està dirigit pel jutjat d'instrucció del Vendrell i és una continuació de l'operació Petrum sobre el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Allau de reaccions sobre aquesta operació, sobre aquest cas del 3%, des del govern, Oriol Junqueras demana que les investigacions sobre corrupció siguin implacables però per a tothom, mentre que des de l'oposició, Partit Popular, Ciutadans i PSC demanen moltes explicacions perquè les denúncies són molt greus i els denunciants són noms de primera filera. A partir de setembre, l'Agència Tributària Catalana assumirà la recaptació executiva de les multes de trànsit impagades. Amb aquesta mesura, que fins ara feia l'agència estatal, l'agència catalana fa un nou pas cap a l'hisenda pròpia, segons han insistit en remarcar els consellers Oriol Junqueras i Jordi Jané. Mentrestant, un grup de prestigiosos juristes catalans han fet públic un manifest en el que alerten que qualsevol postura unilateral no té cabuda en el marc polític espanyol i europeu. Els signants del manifest aposten per la via del diàleg i el pacte per aturar l'espiral independentista que viu Catalunya. I com sempre, abans d'explicar tot això, la informació de serveis i l'abans dels Esports COPE, que arribaran 3 de la tarda i 5 minuts. Previsió del temps, Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. A poc a poc comencen a arribar pluges cap a les terres de Ponent i és que la nuvolositat anirà en augment i les precipitacions aniran avançant d'oest a est al territori. En general s'espera que siguin febles, tot i que poden ser més intenses a les comarques de Lleida a última hora i en canvi més disperses o menys probables cap al litoral. La cota de neu ha d'anar baixant fins als 1.200 metres avui a última hora. De fet, esperem acumular gruixos de neu de fins a 5 centímetres més al Pirineu o la Vall d'Aran, on a més hi bufa molt de vent, amb ratxes de fins a 80 km per hora. Un vent que també es fa sentir una miqueta cap al litoral, vent de Garbí en aquest cas. Les temperatures baixen avui amb màximes de 16 a Barcelona, de 14 graus a Tarragona, 17 a Girona i 13 a Lleida. Demà hi haurà alguns núvols mitjans o alts a Catalunya amb probabilitat de precipitacions més febles, més disperses, però el Pirineu es mantindrà més ennuvolat i les precipitacions hi seran, de fet, més abundants, amb una cota de neu que ha d'anar pujant fins als 1.400 metres al final del dia. Esperem recollir fins a 5 centímetres més de gruix per demà al Pirineu, on encara hi bufarà molt de vent amb cops de força de 80 km per hora. A la resta el vent bufarà de ponent i s'anirà intensificant més, sobretot al litoral. Pel que fa a les temperatures, han de baixar encara més, sobretot durant la nit, al Pirineu, amb mínimes de 11 graus a Barcelona, 8 a Tarragona, 5 graus a Girona i 4 a Lleida. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim a les carreteres amb la Fina Araque. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha diversos trams d'obres que afecten a la circulació, concretament a la Nacional 2, a l'altura de Vidreres. Hi ha unes obres que provoquen circulació lenta en els dos sentits de la marxa, també unes altres obres a la C-59 a Palau de Plegamans. En aquests moments provoquen 3 quilòmetres de retencions en sentit nord i per enllaçar amb l'autopista AP-7. També destacarem que, com a conseqüència de la boira densa, demanem als conductors que examinen al màxim la precaució a l'autovia 2, a la zona de Castellolí, i també entre Vilagrassa i Soses. De moment, això és tot.
I ara el transport públic amb l'Àlex Blancafort. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda. Normalitat a aquesta hora el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot. Des del Centre d'Informació Transmet, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca. Càritas aposta per l'acollida i l'acompanyament. L'acollida individual i grupal està basada en la relació d'ajuda i s'entén com l'inici d'un procés que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones. Càritas acull totes les persones, independentment de la seva procedència, religió i tendències polítiques. Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
I com cada dia a aquesta hora parlem d'esports, com sempre amb el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
3 de la tarda i 5 minuts, Esports Cop, explica'ns què ens teniu o què ens esteu preparant. Vinga.
Doncs mira, una bona notícia per l'afició del Futbol Club Barcelona i per l'equip. Andrés Iniesta ja ha treballat avui amb la resta de disponibles de Luis Enrique a l'entrenament posterior a la victòria del Barça 1-2 al Calderón a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei. El manxec, per tant, que apunta a tornar en breu a l'equip de Luis Enrique, podria ser el proper dimarts en el partit de tornada d'aquesta eliminatòria. Gran primera part blaugrana a Madrid amb els gols de Suárez i Messi i segona de domini de l'equip de Simeone, que va apretar fins a la xiulada final. Luis Enrique no volia aprofundir en aspectes negatius del joc del seu equip.
Es evidente que podríamos, si hubiéramos estado más efectivos en esa salida de balón de la segunda parte con los riesgos que han tomado, y creo que con la calidad que tenemos nosotros en nuestro equipo lo podríamos haber solventado mejor y haber vivido otro partido de vuelta diferente, con un resultado mucho mejor. Esa es la teoría. Al final lo que funciona es que ellos, aprovechándose de nuestros errores, nos han generado muchísimas más ocasiones y hay errores que hay que evidentemente corregir, pero al final es un resultado que refuerza a mi equipo.
Al seu torn, el tècnic de l'Atlético, Diego Simeone, creu que l'eliminatòria encara té vida.
Yo siempre, cuando me toca a favor y cuando me toca en contra, hablo de que la Copa es rara, cuando parece que está muy lejos, está cerca. Primer tiempo 2-0, segundo tiempo se terminaba 2-2. No pasaba absolutamente nada, sucede solo en la Copa. Y nada, si tendremos el 30, el 40, no sé el porcentaje que podremos tener, o el 20, estén seguros que iremos a jugar el 20 ese con toda la ficha.
Neymar pel Barça i Gavi per l'Atlético de Madrid van veure targeta groga i es perdran aquest partit de tornada per acumulació. Messi, que també va veure targeta en el partit d'ahir, es queda a una, només de la suspensió. Avui, per cert, es juga l'anada de la segona semifinal, que enfronta a Balaïdos al Celta davant l'Alavés. El tècnic del conjunt de Vitoria, Mauricio Pellegrino, confia a les prestacions del seu equip avui a Camp Gallec.
Mira, voy a hacer lo que crea que necesita el equipo para ganar este partido. Porque siempre el momento de los futbolistas es solo eso. Y vuelvo a repetir que, bueno, que en todas las facetas del juego, en ataque, en defensa, en concentración, en efectividad, en ataque, vamos a tener que estar muy bien para poder tener chance.
L'Espanyol també ha treballat preparant el desplaçament de Lliga al camp del Màlaga. Diop, en retornat de la disputa de la Copa d'Àfrica, ha treballat de moment en solitari. Pas per sala de premsa després de l'entrenament d'Álvaro Vázquez. Diu sentir-se còmode a la seva posició natural de davanter, tal com va jugar uns minuts davant del Sevilla, i n'és conscient que ha de guanyar-se una mica més de confiança per part de Quique Sánchez Flores. Tot i que li podria haver restat minuts a l'equip, Álvaro Vázquez lamenta la no arribada a l'Espanyol encara de Sergio García.
A mí me hubiera gustado que hubiera llegado Sergio, es un jugador de muchísima calidad, es un jugador que se une a la competencia de arriba y la competencia sana al final es buena para el equipo y le pone las cosas difíciles al entrenador. Bueno, yo intentaré trabajar como hago cada día, independientemente de que esté Sergio o no esté Sergio.
Aquesta tarda el club formalitza en un acte a Cornellà les darreres ampliacions i millores de contracte dels joves Marc Navarro, Aaron Martín i Òscar Melendo. En parlarem d'ells en profunditat avui a Esports Cope. En bàsquet, nova jornada de l'Eurolliga pel Barça, avui a les 7 de la tarda a la pista dels Alguiris de Kaunas. Tot i les baixes i l'estat d'alguns jugadors com Rice o Eriksson, Barxoc es veu símptomes de millora a l'equip després del triomf en Lliga a la pista de Baskonia.
Just mental reaction.
Mentalment l'equip ha reaccionat, només això. No ha estat fàcil després de dos dies tornar a jugar contra un gran equip com el Baskonia. Però no oblidem que continuem tenint problemes perquè els dos millors defensors de l'equip, Renfro i Oleson, estan fora. Bé, l'equip se sent més còmode i potser això serveix durant la temporada perquè se n'adonin com han de jugar, com hem d'estar tots units per afrontar els partits complicats que hem de jugar.
Per cert que Marcus Eriksson, tot i les molestes al genoll, definitivament sí podrà comptar al partit d'aquesta tarda a les ordres de Barxocas. A més, avui, sense deixar el bàsquet, el Joventut de Badalona i l'Agència Tributària han signat el pacte, pel qual es refinança el deute de l'entitat verd i negra en un termini de 8 anys amb unes condicions assumibles. Aquest conveni suposarà també l'aixecament i l'embargament que pesava sobre el dia a dia de l'entitat verd i negra, que veu així viabilitat, si més no pel que resta de temporada i pels propers exercicis.
Molt bé. Molt bé, gràcies, José Luis.
Ara sí, molt bé.
Torneu amb més esforç.
Molt bé.
A les 3 de la tarda i 5 minuts. Ara fem una petita pausa, com cada dia. Escoltarem els senyals horàries de 2:45, que sonaran també molt bé, i seguirem repassant la totalitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra.
Molt bé.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:15, estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions d'Héctor García, el control tècnic, i de qui us parla, Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. A 4 dies pel judici del 9-N, on s'asseuran a la banqueta dels acusats Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per desobeir resolucions del Tribunal Constitucional, la Guàrdia Civil té en marxa l'operació PICA contra empresaris i dirigents de l'antiga Convergència Democràtica vinculats a la trama del 3%. En aquest operatiu s'investiga el pagament de donacions per part d'empresaris i d'organismes públics com infraestructures.cat, Port de Barcelona o l'empresa municipal de l'Ajuntament de Barcelona, BIMSA, a Convergència Democràtica a través de les seves fundacions CatDem a canvi de l'adjudicació d'obra pública a Catalunya. A l'ull de l'huracà polític hi ha el qui va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Vives, en l'època de Xavier Trias, Francesc Sánchez, un dels homes de forts d'Artur Mas, fins fa un any president de la Generalitat, i el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, entre molts altres. L'operatiu d'avui està dirigit pel jutjat d'instrucció del Vendrell i és una continuació de l'operació Petrum sobre el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Allau de reaccions sobre aquesta operació des del govern. Oriol Junqueras demana que les investigacions sobre corrupció siguin implacables però per a tothom, mentre que des de l'oposició, Partit Popular, Ciutadans i PSC demanen moltes explicacions perquè les denúncies són molt greus i els denunciats són noms de primera filera. A partir de setembre, l'Agència Tributària Catalana assumirà la recaptació executiva de les multes de trànsit impagades. Amb aquesta mesura, que fins ara feia l'agència estatal, l'Agència Catalana fa un nou pas cap a l'hisenda pròpia, segons han insistit en remarcar els consellers Oriol Junqueras i Jordi Jané. Mentrestant, un grup de prestigiosos juristes catalans han fet públic un manifest en el que alerten que qualsevol postura unilateral no té cabuda en el marc polític espanyol i europeu. Els signants del manifest aposten per la via del diàleg i el pacte per aturar l'espiral independentista que hi ha hores d'ara a Catalunya. Expliquem tot això fins a les 3 en punt, abans, com cada dia, en titulars, més notícies d'aquest matí, tant a Catalunya com a Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, compareixerà al Parlament per les declaracions de Santiago Vidal.
Ho ha aprovat per unanimitat la Comissió d'Economia del Parlament a petició de Junts pel Sí i el PSC. La resta de sol·licituds de l'oposició, les que apuntaven el vicepresident Oriol Junqueras, s'han rebutjat. Lluís Salvadó també compareixerà per informar sobre la venda de patrimoni públic i de la reestructuració dels edificis d'ús públic.
Els alcaldes del Maresme reclamen més Mossos d'Esquadra per la comarca i alerten de l'augment de robatoris als domicilis.
Tot i que les estadístiques apunten a una disminució dels delictes d'un 3,5% en el darrer any, la sensació d'inseguretat augmenta pel repunt d'alguns delictes. Els robatoris amb força pugen un 1,7%. Això preocupa el conseller d'Interior Jordi Jané, que no ha pogut comprometre's a destinar nous agents a la comarca fins l'aprovació dels nous pressupostos.
Citen com a investigat l'amic que va deixar l'arma al caçador que va matar dos agents rurals al municipi lleidatà d'Aspa.
Haurà de comparèixer a finals de febrer. El jutge també ha citat a 4 caçadors que estaven al lloc dels fets quan l'acusat va matar els dos agents. L'informe forense demostra que les víctimes presentaven cadascuna dues ferides per arma de foc. La manipulació de l'arma és un aspecte que s'està investigant. L'acusat continua en presó provisional.
La Guàrdia Civil intervé 21 quilos i mig de marihuana a la Jonquera.
El passat 26 de gener, agents de la Guàrdia Civil van aturar un vehicle de matrícula francesa conduït per un jove de 20 anys. Van trobar dues bosses d'escombraries amb 4 paquets envasats al buit que contenien 11 quilos de marihuana. Uns dies després, la Guàrdia Civil va incautar 10 quilos més en un altre vehicle.
L'obra social La Caixa augmenta el seu pressupost fins a 510 milions al 2017.
Aquesta entitat es consolida doncs com la fundació més important d'Espanya i una de les més rellevants a Europa i a escala mundial. El pla estratègic amb el lema Construïm presents, canviem futurs preveu una inversió de més de 2.000 milions d'euros en acció social durant el seu període de vigència.
Barcelona convoca 120 places d'agents de la Guàrdia Urbana en règim d'oposició lliure.
Hi ha 20 dies naturals de termini per presentar sol·licitud a una d'aquestes places. Caldrà complir els requisits marcats en les bases de la convocatòria publicades al Diari Oficial de la Generalitat. Aquesta convocatòria es fa amb l'objectiu de reforçar la estructura de comandaments operatius per desplegar la policia de barri i el conjunt del pla director del consistori.
Estudiants de l'Autònoma de Barcelona podran obtenir una doble titulació cursant una part del Canadà.
La Universitat Autònoma de Barcelona ha acordat amb la Universitat del Canadà que els estudiants dels graus de Biologia, Microbiologia i Química puguin seguir part dels seus estudis al Canadà i viceversa. Els estudiants podran fer pràctiques en hospitals canadencs i a la inversa a Catalunya.
Detinguts 5 falsos operaris d'una subministradora elèctrica que robaven en domicilis de la Noia i el Baix Llobregat.
Els detinguts havien treballat treballat com a comercials per a la companyia i feien servir acreditacions caducades. Són dues dones i tres homes de nacionalitats marroquina i espanyola. Solien actuar en domicilis de persones d'edat avançada i robaven fins i tot amb violència joies i diners. Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs.
I el fiscal demana 2 anys de presó per als 3 acusats d'agredir les animalistes de Mas de Barberans.
Les activistes que gravaven els actes taurins a la plaça de Bous del Mas de Barberans al Montsià van ser agredides per un grup d'aficionats. L'acusació particular que han assumit les dues animalistes eleva fins a 3 anys i 4 mesos de presó la petició de pena per a cadascun dels acusats.
Ho dèiem a la portada d'aquest informatiu, a 4 dies pel judici del 9-N, on s'asseguran a la banqueta dels acusats Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per desobeir resolucions del Tribunal Constitucional. La Guàrdia Civil té en marxa l'operació Pica contra empresaris i dirigents de l'antiga Convergència Democràtica vinculats a la trama del 3%. En aquest operatiu s'investiga el pagament de donacions per part d'empresaris i d'organismes públics com Infraestructures.cat, Port de Barcelona o l'empresa municipal de l'Ajuntament de Barcelona, BIMSA, a Convergència Democràtica a través de la seva fundació CatDem, a canvi de l'adjudicació d'obra pública a Catalunya. A banda d'aquests tres importants organismes públics, l'operació Pica afecta també diferents empreses com Copisa, Grup Soler, Rogassa, Oproler, Comsa o Pasquima. Segons la Fiscalia, com a contraprestació a l'adjudicació de contractes, aquestes empreses feien presumptament donacions a les fundacions satèl·lits de Convergència Democràtica de Catalunya. A l'ull de l'huracà polític hi ha el qui va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Antoni Vives, en l'època de Xavier Trias. També Francesc Sánchez, un dels homes forts d'Artur Mas, fa un any, recordem-ho, president de la Generalitat, i el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, entre molts altres. Anem a conèixer una mica més de prop qui són aquests tres pesos pesants de Convergència Democràtica de Catalunya amb la Yolanda Canales. Primer, Antoni Vives.
Vives formava part del nucli dur de l'expresident Artur Mas, l'anomenat Pinyol, i durant 8 anys també va ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona des de 2007 fins al 2015. En concret, i durant el mandat de Xavier Trias com a alcalde, va arribar a ser tinent d'alcalde d'Urbanisme. Vives va abandonar el càrrec de regidor al consistori barceloní quan la Fiscalia va presentar una querella contra ell per la contractació suposadament simulada de Leslie, el cantant del Sirex. També se'l va vincular amb presumptes irregularitats en la concessió de la Marina del Port Vell.
I qui és Francesc Sánchez?
Sánchez, de la mateixa forma que Antoni Vives, formava part del nucli proper a Mas i estava cridat a protagonitzar el futur de Convergència i facilitar la transició cap al PDeCAT. De fet, va ser ell qui va comandar la refundació convergent al Congrés que es va celebrar el juliol de 2016. Tot i això, es va autoexcloure fa diversos mesos renunciant als seus càrrecs al partit i una explicació a aquesta decisió pot ser l'operació que s'ha dut a terme avui. Sánchez va començar a les joventuts a Convergència i va anar pujant esglaons al partit fins a arribar a la cúpula ocupant el càrrec de secretari d'organització.
Finalment, Sixte Cambra.
Sixte Cambra és des del 2011 i per designació de la Generalitat president del Port de Barcelona. És, sens dubte, un home de plena confiança de l'expresident Mas. Procedeix del sector tèxtil o també va treballar Artur Mas. A més, comparteixen generació i amistat que es va intensificar durant les primeres experiències polítiques de l'expresident de la Generalitat. Cambra, que també va ser vicepresident del Barça, va ser senador independent, però a les llistes de Convergència i Unió durant 3 legislatures, entre 1993 i 2004. A l'últim període va ser fins i tot president de la Comissió d'Hisenda i responsable d'afers econòmics de la llavors Federació Nacionalista.
Aquest matí en total s'estan fent uns 25 escorcolls en empreses i domicilis de Madrid, de Barcelona, de Majadahonda, de Girona, Lleida, Berga o Sant Feliu de Llobregat, entre d'altres localitats. L'operatiu d'avui està dirigit pel jutjat d'instrucció del Vendrell i és una continuació de l'operació Petrum sobre el presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya. Al voltant d'aquest tema hi ha una reacció sobre aquesta operació, sobre el cas del 3%. Des del govern, Oriol Junqueras demana que les investigacions sobre corrupció siguin implacables però per a tothom, mentre que des de l'oposició, Partit Popular, Ciutadans i PSC demanen moltes explicacions perquè les denúncies, diuen, són molt greus i els denunciants són noms de primera filera.
L'oposició en bloc reclama explicacions a l'antiga Convergència per l'aparició de nous casos de corrupció. El líder del PP català al Parlament, Xavier García Albiol, diu que amb l'operació d'avui es demostra que la corrupció a Convergència és a gran escala.
És una qüestió quantitativa de detenidos, però també qualitativa. Si s'encuentra entre ells el president del Puerto de Barcelona, me parece que la Generalitat tiene que salir de manera inmediata a dar explicaciones, a cesar a esta persona, estaríamos hablando ya de una financiación no de individual o de golfeo, de un entramado organizado para cobrar comisiones y para delinquir.
Des de Ciutadans, Carlos Carrizosa diu que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, hauria de comparèixer per donar explicacions públiques als catalans per uns casos de corrupció que també afecten a la Generalitat. En tot cas, Carrizosa creu que l'estelada, el procés, els canvis de noms al partit i de logos no donen per tapar la corrupció a Convergència.
Que este es el partido del 3%, que este es el partido de las sedes embargadas. Aunque cambien de nombre, aunque cambien de siglas, de color de logo, aunque cambien de sede, lo que no van a poder hacer es tapar la corrupción con la estelada.
Explicacions al PDeCAT, que també demana al PSC per uns fets que la seva diputada, Alicia Romero, qualifica de molt greus.
Són fets greus que ja fa massa temps que duren, és a dir, que són notícies que fa massa temps que anem escoltant. Creiem que calen explicacions, probablement ja no de Convergència, però sí del seu partit hereu, que és el Partit Demòcrata de Catalunya, i per tant nosaltres serem prudents, no? Hi ha hagut unes detencions, estaria bé que ens donessin algunes explicacions.
I també Catalunya Sí que es Pot rebutja els arguments de l'antiga Convergència de que se'ls persegueix judicialment pel procés independent. Joan Coscubiela recorda que Esquerra, a la CUP i al seu propi grup parlamentari hi ha independentistes i no els va buscar a la Guàrdia Civil ni els deté.
I com dèiem, des del govern, Oriol Junqueras ha parlat aquest matí. El vicepresident demana que les investigacions sobre corrupció siguin implacables, però per a tothom.
Lo que queremos es que se persiga con todos los mecanismos posibles y, por lo tanto, lamentar que en algunos casos, cuando, por ejemplo, un ministro de Interior ha reconocido públicamente que fabricaba pruebas falsas o que hacía todo lo posible para perjudicar el sistema sanitario en Catalunya, pues que no se haya perseguido con la misma diligencia.
A l'àmbit de la política municipal també hi ha reaccions. No oblidem que hi ha implicada l'empresa municipal de Barcelona, BIMSA. Des de Ciutadans, Carina Mejías demana a l'alcaldessa Ada Colau màxima claretat. Daniel Hurtado.
La presidenta del grup municipal de Ciutadans, Carina Mejías, ha demanat avui responsabilitats i transparència en el cas de l'operació Pica, la continuació del cas 3% sobre la finançació de Convergència Democràtica de Catalunya. Unes responsabilitats que recauen en la creació d'una comissió d'investigació pels contractes municipals sota sospita i en les gestions de l'alcaldessa que, segons Mejías, ha estat més preocupada de fer-se fotos amb els corruptes de la trama del 3% i ha ignorat les irregularitats i imputacions de l'empresa de gestió d'infraestructures BIMSA.
Pues bien, queremos decirles que no va a haber estelada lo suficientemente grande como para tapar toda la corrupción de Convergencia y Unión. Y que además queremos decirle a la alcaldesa que esa no es una prioridad para los barceloneses, que los barceloneses tienen muchos problemas, tienen muchas decisiones por tomar, que por lo tanto hay muchísimos proyectos que permanecen parados, pendientes de tomar decisiones por parte del ayuntamiento.
A més, Mejías ha volgut instar a l'alcaldessa que deixi de fer presència en actes del pacte pel referèndum, ja que creu que les responsabilitats de l'alcaldessa són unes altres.
I també s'acaba de pronunciar sobre aquest tema qui va ser alcalde de la ciutat de Barcelona, Xavier Trias, amb ell ha estat Isaac Posadas.
L'exalcalde de Barcelona ha sortit a defensar la seva gestió al front del consistori, diu que es va respectar la legalitat en tot moment i assegura que aquesta operació policial no és casual, sinó que es produeix ara perquè dilluns comencen els judicis a Mas, Ortega i Rigau pel 9-N.
Ens passa ara que el dilluns un conjunt de persones han d'anar a declarar i, per tant, es troben en una situació difícil. I el que ens passa quan passen aquestes coses és que generen operacions mediàtiques que a mi, per molt que m'expliquin mil històries, però mil històries, ningú m'enganya, pues té una gran intencionalitat política.
Trias assegura que se n'ha assabentat de tot plegat per la premsa i també ha expressat el seu suport a Antoni Vives, qui fou tinent d'alcalde durant el seu mandat. Diu d'ell que li busquen les pessigolles per tots cantons, però que després sempre l'exoneren. Trias ha confirmat que Ada Colau ha reunit tots els grups municipals per d'aquí un parell d'hores analitzar tot el succeït.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902 100 140 o legalitas.com.
3:15, seguim amb més notícies de Catalunya. Deixem de costat aquesta operació de la Guàrdia Civil contra Convergència Democràtica i sobre el cas del 3% i expliquem d'altres notícies d'aquest matí. A partir de setembre, l'Agència Tributària Catalana assumirà la recaptació executiva de les multes de trànsit impagades. Amb aquesta mesura, que fins ara feia l'agència estatal, l'agència catalana fa un nou pas cap a l'hisenda pròpia, segons han insistit en remarcar aquest matí els consellers Oriol Junqueras i Jordi Jané. Antonio Pérez.
A partir de setembre, l'Agència Tributària de Catalunya gestionarà 300.000 expedients anuals de sancions de multes del Servei Català de Trànsit que fins ara feia l'Agència Estatal d'Administració Tributària per un import de 4 milions d'euros anuals. La signatura entre aquests dos organismes de la mateixa administració servirà per millorar la coordinació de les actuacions executives adreçades als titulars dels deutes i incrementar l'eficàcia en el cobrament dels impagats a tota Catalunya. Segons el conseller d'Interior Jordi Jané, la col·laboració entre l'Agència Tributària i el Servei de Trànsit s'implementarà d'una manera gradual i es concretarà en dues fases.
En una primera fase, fins a un màxim del 10% de les sancions de trànsit en via executiva les cobrarà ja l'Agència Tributària de Catalunya. I a partir de l'1 de setembre, el 100% d'aquestes sancions en via executiva les cobrarà també l'Agència Tributària de Catalunya.
Oriol Junqueras comenta més que l'Agència Tributària aborda quatre grans transformacions en paral·lel: desplegament de totes les competències i funcions que actualment són a l'Estatut de 2006, augmentar el nombre de treballadors de 321 a 700 fins a arribar als 800, desplegar més oficines per tota Catalunya i implantar un nou sistema tecnològic derivat del programa informàtic Espriu per a gestionar els impostos del govern.
Mentre el govern de Carles Puigdemont continua amb la seva estratègia d'enfrontament amb l'executiu central, un grup de prestigiosos juristes catalans han fet públic un manifest en el que alerten que qualsevol postura unilateral no té cabuda en el marc polític espanyol i europeu. Els signants del manifest, entre els quals hi ha l'exsenador de Convergència i Unió, Jordi Casas, l'expresident de l'Audiència de Barcelona, Javier Béjar, o el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso, aposten per la via del diàleg i el pacte per aturar aquesta espiral independentista. Míriam Ibáñez.
El manifest defensa l'estat del dret com a element fonamental de la convivència. Els juristes subscrits valoren que és important fer una crida a que es respectin les lleis i les decisions dels tribunals. L'advocat Eloi Moreno Tarrés ha dit que el debat públic s'ha desnaturalitzat i ha recordat que s'ha de recuperar el rigor jurídic.
S'estan tractant temes importants com unes connotacions jurídiques importants i si no es recupera aquest rigor i si els juristes catalans no prenen aquesta iniciativa de donar la cara per reivindicar aquesta recuperació del rigor jurídic, és molt difícil que puguem parlar de res els pròxims mesos.
Els juristes apel·len al rigor científic que caracteritza la llarga tradició jurídica catalana. També han recordat que Europa es construeix d'acord amb l'estat del dret i que dins del marc jurídic l'obediència a la llei i el respecte a les institucions tot és possible. El manifest es farà públic en un portal web i es presentarà a les institucions. A més, esperen que més juristes catalans s'adhereixin i obren el suport de professionals del dret de la resta d'Espanya.
Canviem de tema. El Partit Popular demana explicacions al govern i més concretament al Departament d'Interior en relació a les actuacions de la sectorial de l'ANC, Mossos per la Independència, i les manifestacions del seu coordinador, Albert Donaire. El diputat del Partit Popular, Alberto Villagrasa, ha denunciat que Donaire ha comparat en el seu compte de Twitter al Partit Popular amb el partit nazi. Els populars volen saber si el conseller Jordi Jané pensa actuar per les manifestacions d'aquest servidor públic.
A Alemanya es va prohibir el partit nazi, a Itàlia el de Mussolini i a Espanya el franquisme va evolucionar a l'Aliança Popular i després al PP. Aquesta és la polèmica piulada d'Albert Donaire a Twitter que ha provocat la reacció dels populars. Un dels seus diputats al Parlament, Alberto Villagrasa, denunciava als micros d'aquesta casa la conducta del portaveu de Mossos per la Independència, que, segons Villagrasa, no representa el gruix del cos policial. El popular diu que amb la majoria d'agents tenen un tracte cordial i assegura que els han transmès el seu suport i malestar per les paraules de Donaire. Villagrasa diu que aquestes sortides de tos són intolerables.
No se pot sentir que en democràcia un membre d'un grup de seguretat se dedica a insultar a un partido político. La gran mayoría de Mossos d'Esquadra actúan de forma correcta, sin embargo este señor, que no representa a los Mossos d'Esquadra, se permite el lujo de insultar al Partido Popular, a sus simpatizantes, a sus votantes, a sus concejales, y esto democracia no se puede consentir. Eso es un insulto a la democracia y una falta de respeto a sus compañeros Mossos d'Esquadra.
Diu Villagrasa que no és la primera vegada que Donaire té sortides d'aquest tipus. A Twitter també ha escrit que continuarà fidel a Catalunya en cas que l'Estat intervingui la Generalitat en relació al cas Santi Vidal. Donaire ha piulat que autoritza les institucions catalanes a tenir les seves dades i que el que no vol és que les tingui Espanya. Alberto Villagrasa demana que el Departament d'Interior, amb Jordi Jané al capdavant, apliqui el règim disciplinari i expedienti el mosso.
Com era previsible, l'atur ha tornat a pujar el passat mes de gener. Ho ha fet en 278 catalans i ara el nombre de desocupats a Catalunya és de 453.923 persones. El passat mes l'atur va pujar a Tarragona, Lleida i Girona, mentre que va baixar a la província de Barcelona. El secretari general de Treball, Josep Ginesta, diu que les xifres no són dolentes, tenint en compte que el gener és un mes molt crític, i diu que estaran molt atents a la qualitat dels llocs de feina i també a la sinistralitat.
Valoració positiva perquè anem rescatant dades apropant-nos a situació precrisi. Ens falta avançar una mica més amb el factor qualitat i situar sobre la taula també un element que ens preocupa especialment i que haurem d'analitzar els propers dies, i és que mentre s'incrementa també l'activitat de les empreses i s'incrementa el nombre de persones que estan treballant, també s'incrementa la intensitat de la sinistralitat laboral.
En termes anuals, la desocupació es manté a la baixa des de fa 43 mesos seguits i per sectors l'atur ha augmentat als serveis i el col·lectiu sense feina anterior. I entrem així a la crònica econòmica apuntant que CaixaBank ha destinat 130 persones a un servei centralitzat per estudiar cas per cas el tema de les clàusules sol. El conseller delegat de l'entitat d'estalvis, Gonzalo Gortázar, creu que l'impacte de les clàusules sol serà d'uns 625 milions d'euros. Avui, CaixaBank ha presentat els resultats de l'any passat, que es va tancar amb uns guanys de 1.047 milions d'euros, un 28% més. Belén Miguel, buenas tardes.
Buena tarde. CaixaBank ha explicado hoy que ya tiene en marcha la operativa para devolver a sus clientes lo cobrado de más por las cláusulas suelo. Gonzalo Gortázar es el consejero delegado de la entidad.
Va a suponer para nosotros pues una inversión en importante en personas, en aproximadamente 130 personas que de manera centralizada revisarán todas y cada una de las reclamaciones que hagan nuestros clientes y que serán recogidas y están siendo recogidas activamente.
Y es que CaixaBank va a estudiar caso a caso si corresponde o no devolver esas cantidades, algo que dependerá de si las reclamaciones cumplen dos requisitos: ser una persona física, no una empresa, y que haya habido falta de transparencia.
Si la respuesta es positiva y efectivamente existe esa falta de transparencia, procederemos a devolver las cantidades que correspondan. Si no es así, lo diremos y lo explicaremos.
CaixaBank ha presentado hoy los resultados de 2016, año en el que ganó 1.047 millones de euros, un 28,6% más que el año anterior.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
7 minuts i les 3 en punt de la tarda. Ara us parlem d'una magnífica iniciativa que posa en marxa avui mateix l'Hospital Sant Joan de Déu. Es tracta d'una targeta de transport públic, la T-Il·lusió, per conscienciar sobre la situació de les persones més vulnerables. En volem parlar amb el senyor Oriol Bota, que és director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu. Senyor Bota, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, expliqui'ns com va néixer aquesta iniciativa, de què es tracta amb aquesta targeta, qui la pot adquirir.
Val, a veure, realment és un projecte de sensibilització que hem engegat des de Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu som una institució que ens dediquem a cuidar la gent. Com deies al principi, un dels nostres centres és l'hospital d'aquí d'Esplugues que tenim, que tenem a nens, però també tenim moltes altres realitats molt estigmatitzades, que és que tenim a gent del carrer, salut mental, discapacitats. Avui el que hem fet és, gràcies a la col·laboració amb TMB i Selecta, poder fer circular les il·lusions dels nostres pacients. És a dir, d'aquells col·lectius que atenem en els nostres centres cada dia, però que estan bastant estigmatitzats, bastant desconeguts, bastant invisibles. I nosaltres, que volem atendre la gent, creiem que no només som una institució que fa assistència, sinó que fa cura la gent. I això té un valor molt, molt concret, que és aquest de dignitat. I doncs il·lusió i dignitat lliga molt bé. I per tant el que fem és fer circular les il·lusions. Hem fet unes targetes, això que aniríem la T-Il·lusió, que les estem repartint avui pels metros de Barcelona, i el que fa és explicar les il·lusions. Per exemple, tinc aquí alguna, curar-me i poder tornar a jugar a futbol, a handball, perdona.
Sí.
No oblidar el nom del meu net, perquè quan som gran tenim malalties que ens fan perdre la memòria. Il·lusions que ens han explicat els nostres pacients, com aquesta de vull no perdre la memòria i que necessitem recerca, que necessitem assistència per fer-ho.
És un bitllet que no permet viatjar, però sí permet col·laborar amb aquesta iniciativa, no, senyor?
És evident, amb aquest viatge. Avui ho parlàvem amb el TMB dient, mira, sap greu, però amb aquest viatge, amb aquesta targeta no podràs viatjar, però sí que podràs fer viatjar les il·lusions de la gent i, per tant, fer presents aquests col·lectius que per malaltia, per situacions de vulnerabilitat, estan molt estigmatitzats i que il·lusió i dignitat, com et deia al principi, va molt de la mà. Quan tenim il·lusió som persones. Quan perdem les il·lusions, ens costa.
Aquesta acció puntual que feu avui s'inclou dins d'un projecte que es diu Magic Line, Sant Joan de Déu. Breument, en què consisteix aquest projecte?
Mira, la Magic Line és una mobilització. D'enguany seran 12.000 persones. Avui possiblement arribarem als 11.000 inscrits, que és per Barcelona, pels turons de Barcelona. Hi ha gent que farà 40 quilòmetres i molta gent que en farà 10. I aquesta mobilització la farem el mes que ve. Acabem el 5 de març, acabarem un concert a la plaça de la Catedral on barregem músics professionals amb usuaris, amb gent vulnerable dels nostres centres, però a la vegada també és la cloenda d'una mobilització. Ja des de fa unes quantes setmanes, milers de persones s'estan mobilitzant per recaptar fons. És una acció que diem sensibilització, captació, i a més una cosa que és esport saludable, que és caminada, perquè això no és una cursa, és una caminada sense dorsals, en equip, no competitiva, cooperativa, i per tant és aquesta mobilització per la ciutat de Barcelona.
Molt bé, senyor Oriol Bota, convidem des d'aquí a la gent que adquireixi avui aquesta targeta il·lusió que col·labori i també participa en aquesta Magic Line que fareu properament. Senyor Bota...
Deixa'm una cosa molt breu, perquè la té il·lusió la repartim, perquè és sensibilització, però durant tot aquest mes, a la part aquesta d'adquirir-la, això és gratuït, però sí que si volen col·laborar, tenim amb T-Selecta, amb Selecta, un canal de les màquines de vending, que normalment hi ha productes d'allò que vull comprar-me alguna cosa per menjar o per beure, doncs durant tot aquest mes hi haurà producte solidari.
Molt bé.
Doncs, la manera de col·laborar és aquesta.
Aquí queda dit. Senyor Bota, gràcies i molt bona tarda.
A vosaltres, molta il·lusió.
Arribem a la recta final de l'informatiu, com sempre, amb la crònica cultural. Montse Rodríguez, endavant.
El tenim. Salvatore Adamo és un valor segur que porta més de 50 anys de carrera, 500 cançons i més de 100 milions de discos venuts. Fidel al Festival del Mil·lenni, on ha participat en 3 de les 4 últimes edicions, torna un any més a portar-nos el seu directe ple de cants a l'amor, l'amistat i la fraternitat, ja sigui en francès, italià, anglès o espanyol, que han sabut connectar generació rere generació amb un públic que l'adora. Avui, al Palau de la Música, a partir de les 9 del vespre, Adamo en concert. I parlem també de cinema, perquè la gent del cicle de cinema a la fresca, cinema lliure a la platja, ens porta ara, aquest hivern, el millor cinema lliure a les biblioteques. Un cicle on es projectaran de manera gratuïta documentals de qualitat i produïts a Catalunya, precedit per un curt del festival Bibliocurs. El cicle comença amb la història d'un enamorament, Xabela Vargas i Federico García Lorca, agermanats en un altre món. La Vargas, Fanny Chamana, busca fer-li una festa al Federico. Als seus 93 anys, viatja a Granada per un homenatge al poeta assassinat. Mentre no arriba al seu últim concert, ens acostem a la seva àurea hipnòtica, memòries i paraules. Tot això ho podeu veure a la Biblioteca Guinardó a les 7 de la tarda.
Doncs estem arribant ja a les 3 en punt de la tarda, ho hem de deixar aquí. Avui ens hem quedat sense la crònica invisible del Pepe Collado. Doncs demà la recuperarem, evidentment, perquè és un dels ingredients essencials per posar el punt i final, la cirereta del pastís a l'informatiu que fem cada dia des de les 2 de la tarda, 10 minuts, i fins a les 3 en punt de la tarda. Com deia, ho hem de deixar aquí. Fins aquí el repàs que hem fet a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra.
d'aquí molt poc, d'aquí un minut aproximadament, arribarà Ángel Espósito a la tarda, i a les 3:05, com cada dia amb aquesta hora, l'equip d'esports de Cope Catalunya té a punt tota l'actualitat esportiva de... ha passat aquest matí, també les últimes hores, amb tot el que va passar ahir al camp de l'Atlético de Madrid i d'altres coses que ens han anat explicant abans que ha fet el José Luis Gil a les 3 de la tarda, a les 2 de la tarda i 25 minuts. Com ho dèiem, ho deixem aquí. Gràcies, bona tarda, que vagi bé. Adéu-siau.